A IB3 Ràdio, els entusiastes, en Cati Moyà. La obsesión por la idea de volver a quedarme preñada me inmoviliza. Leo libros y artículos sobre la maternidad tardía. Casi todos los escriben mujeres que pasan de los 40, que se sienten timadas por cómo los acontecimientos han hecho que gestionaran sus tiempos y que luchan en mil batallas para ser madres. A mí todavía me quedan 4 años para alcanzar la cifra, pero cuando las leo siento que mi cuerpo es como el de ellas, que también mis óvulos son como pasas marchitas, que mis temores son los mismos, que mi vida es la tuya. Y mientras analizo mis reglas y calculo mis días fértiles, me nace un sobrino y se me muere mi último abuelo. Hola amics i amigues, com esteu? Benvinguts, benvingudes, siau els entusiastes d'IB3 Ràdio en aquesta edició de dijous 22 de novembre de 2018. Edició que han començat avui amb un fragment de l'obra que desgranarem. Toni Mateu, ben tornat.
Moltes de gràcies, aquí hi som.
Perquè avui els entusiastes, Roedores, cuerpo de embarazada, sin embrión.
Que és la darrera obra de la il·lustradora, pintora i escriptora Paula Bonet, un díptic format per 2 reculls, un d'idees de reflexions escrites al seu diari íntim després de viure un avortament i a l'espera d'un fill que tampoc no va néixer. I una altra part d'aquest recull, que és d'imatges d'arrossegadors il·lustrats per la mateixa Paula Bonet.
Que és a les Illes per presentar-lo avui mateix a Rata Corner. Tot d'una la podrem saludar i després girarem full al bloc radiofònic de Carlos Garrido.
I serà també amb una doble proposta, com cada dijous, d'una banda, enfilar-nos per la finestra a la recerca de les històries que les parets amaguen, però que les finestres sí que mostren. De l'altra, ens endinsarem a la mà, que és font de llegendes que recuperarà avui Carlos Garrido.
Fins l'hora en punt, aquestes són les propostes culturals que vos feim en aquest dijous dia 22 i que no serien possibles sense Xavi Fullana a la producció i Rafa Andrés, ben tornat, a les vies de so.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els entusiastes.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
M'he hagut d'improvisar, de sincronitzar, per tal de ser la teva música. I hem hagut de trastejar, transportar i harmonitzar els mobles d'aquí a allà. He estat la teva negra, la teva blanca.
I en aquest dijous 22 de novembre, dia de Santa Cecília, patrona dels músics, aprofitant per escoltar aquest tema de Tiu, per retre homenatge a tots ells, per tots vosaltres, músics, va aquest vals.
Dies descafeïnats, jo estudi sol fa quan no fa sol, mentre tu 5 copes sense alcohol. I acabam fent l'amor. I jo, cançons de bressol. No, ni, no, no, ni, no. Hora baixa, posta el sol. No, ni, no, no, ni, no. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. Plorinyava l'infantó. Tu ets més de rock and roll, però que vam ballant boleros dins l'habitació. No, ni, no, no, ni, no, tot el cel llampega i somiava l'inventor. Jo estudi solfa quan no fa sol, mentre tu cinc copes sense alcohol. L'aire, 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 l'aire. Tu m'agrades i jo, cançons de bressol. No, ni, no, no, ni, no, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. L'orinyava l'infantó. No, ni, no, no, ni, no, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no.
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio, els entusiastes. Els entusiastes, IB3 Ràdio.
Continua amb els entusiastes, edició de dijous 22 de novembre. És la darrera cosa de què voldria parlar ara mateix, però en parla i ho fa en veu alta, a través d'un díptic en què comparteix allò més íntim que té. El rastre, la pell, tant la física com l'emocional, de dos embarassos, de dos avortaments, de dues presències que passen a ser absències presents. Presenta avui a Rata Corner, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, i abans passa per als entusiastes. Paula Bonet, com estàs?
Molt bé,
benvinguda.
Entusiasmada.
Entusiasmats estar amb nosaltres, que ens acompanyis avui. A més, recent arribada des de Xile, vens, uh-huh. Ja has passat un parell d'hores aquí i has aprofitat el temps que has estat a Mallorca fins ara.
Bastant. Sí, sí, sí. He pringat l'aparador de Rata Corner.
Pringar no sé si ets la paraula, eh?
L'he omplert de pintura i he vist el germà que l'Oliver, que m'acompanya aquesta tarda. I estic molt contenta, tinc moltes ganes de que siguin les 7.
Per aquesta presentació a Rata Corner amb Joan Miquel Oliver, clar, dèiem ara al començament, és una cosa de que no vols parlar molt, és alguna entrevista, que segurament tu a nivell emocional o a nivell íntim tothom ho pot entendre, seria una cosa que tal vegada hauries en la intimitat, però estàs fent una gira bastant intensa, no sé com dus això de xerrar tant,
sí,
d'aquesta qüestió.
Jo pensava que anava a ser el llibre més difícil de defensar, que anava a ser el més difícil del que parlar i que després de cada presentació estaria molt esgotada, sobretot a nivell emocional, però està passant absolutament el contrari. És el llibre del que m'està sent més fàcil parlar, perquè també trobe que hi ha més gent que necessita parlar d'aquest tema. Jo no, normalment, quan publico un llibre, tinc una bibliografia sobre la que m'he escudat, uns arguments d'autoritat que utilitzo per a defensar-lo, i en aquest cas no hi ha apenes bibliografia sobre avortaments, sobre allò femení que continua sent un tabú. I si hi ha, se'ns disfressa d'una altra cosa. Abans ho parlàvem a la llibreria. A mi em sembla bastant lamentable i em fa molt mal que s'hagin esborrat tantes obres de la literatura que parlen d'aquest tema i que altres que són grans clàssics que no s'han pogut esborrar se'ns venguin d'una altra manera. Per exemple, uh-huh. És molt important el context en el que neix una obra, no? Jo fa apenes 2 mesos que he sapigut que Frankenstein de Mary Shelley va ser escrit després de que Mary Shelley patís 4 avortaments espontanis, tingués un fill finalment en el 5è embaràs i morís al cap de pocs anys i que a més ella fos no fos la causant, però ella ho sentia així, de la mort de la seva mare, de Mary Wollstonecraft, la gran feminista anglesa, no? Llavors, Frankenstein parla d'això, parla de la pèrdua, parla de l'abandonament, parla de la impossibilitat de creació de vida. Llavors, és dolorós que, tot i que hi hagi bibliografia, no siguem conscients de que existeix.
Se'n comença a ser, però conscient de tot això, se'n comença a xerrar perquè dius aquest silenci, no?, que has trencat de qualque manera amb una experiència personal i que has contribuït també a la creació d'aquesta literatura, d'aquesta bibliografia, d'aquestes experiències compartides. Tu, quan publiques aquest llibre, estàs trencant un silenci de manera individual o sents que tal vegada no aquí, tal vegada a altres bandes, hi ha aquest moviment, hi ha aquesta... El manco s'ha detectat, aquest buit?
Aquest llibre sorgeix perquè, sobretot perquè sento que és col·lectiu. Jo crec que des de l'últim 8M la sororitat és una cosa que realment existeix, que ja no és un concepte. Realment són moltes les dones i els homes que ens hem despertat i són moltes les dones i els homes que no volem un context masclista i que volem un context amb igualtat de condicions, no? I que sabem que el món també s'ha de nombrar en femení i que la dona també és subjecte. Llavors, hi ha una sèrie de tabús que hem de posar en l'esfera pública. Aquest llibre existeix perquè jo sé que tinc aquest recolzament. Segurament fa uns anys no m'hagués atrevit a publicar-lo. De fet, pensava justament pel fet de que no hi ha bibliografia, pel fet de que no s'ha parlat d'aquest tema, que publicar-lo era un acte de suïcidi. I estic veient tot el contrari, estic veient que hi ha molta necessitat de parlar-lo i que estem arribant, bueno, a llocs molt interessants.
I això t'ha encetat converses amb persones que han viscut la mateixa experiència que tu i que tal vegada s'han acostat per dir sé que puc parlar amb tu perquè tu ho has viscut, que tal vegada tu en aquell moment no sé si vares trobar a faltar aquest acompanyament.
Sí, jo realment vaig fer el llibre perquè em va passar dos cops en un any. El primer cop vaig formar part d'aquest silenci col·lectiu i el segon cop em vaig adonar que hi havia una sèrie de coses que no depenien de mi i que havia de viure, havia de passar per un quiròfan, havia de viure un postoperatori, havia d'enfrontar-me a la pèrdua, però hi havia altres coses que sí que depenien de mi. Aquest silenci social depenia de mi, aquest poder viure un dol per una persona que no ha nascut depenia de mi, i per això ho vaig voler nombrar. Però també ho vaig voler nombrar perquè jo porto uns anys, des que vaig publicar el meu llibre anterior, que es diu La Set, que parla d'un despertar, no? d'un entendre que aquesta igualtat de gènere que em van prometre quan era petita no és real. Aquesta set, aquest llibre, defensa tota l'estona l'obra de dones que han posat sobre la taula tabús que a mi m'han fet entendre millor com a dona, millor com a autora en relació a la meva obra i millor també com a dona en un context creat a la mesura dels homes, no? Uh-huh. Llavors, per exemple, Anne Sexton parla del fet de... Bueno, parla de la masturbació femenina, parla de la bogeria, parla del fet de parir i rebutjar a un fill, i jo recordo que quan llegia Anne Sexton pensava que bé tindré aquesta experiència, encara que sigui literària, perquè si en algun moment soc mare tinc un fill i el rebutge, sentiré que sóc menys monstre, no? I en el moment en el que a mi em va passar per segon cop vaig ser conscient de que no estava formant part d'això tan important que era per a mi, no? Que autores m'ajudessin a ser més conscient de qui sóc i a tindre més eines per a gestionar dolors, com per exemple el fet de parir i rebutjar a un fill. I per això ho vaig nombrar, no? Perquè vaig dir que vaig pensar que si no ho feia també estava sent molt incoherent amb el meu discurs.
Anne Sexton, que per cert surt citada precisament en aquest Roedores, en tot cas, clar, no és només una mancança d'informació a nivell literari o a nivell de ficció, com dèiem al començament d'aquest context, sinó fins i tot d'informació, per exemple, del fet que a partir dels 25 anys les dones decreix molt notablement la possibilitat de quedar embarassada o augmenta la possibilitat que no surti bé endavant aquest embarassada. Clar, és una qüestió educativa ja, no? És una qüestió estrictament artística.
És que vivim en un context malalt, en un context que està coix. A mi també m'ha fet molt mal veure, ser conscient que vivia d'esquenes la informació, inclús a la set d'aquesta informació. És el que tu dius, a partir dels 35, en un 25% dels casos, els embarassos no arriben a bon port, no? Llavors, per què jo em quedo embarassada i ingenuament pense que seré mare, no? Per què se'ns ven la maternitat d'aquesta manera tan edulcorada i tan allunyada?
I per què ho has de descobrir quan ja és tard, tal
sí,
vegada, no?
Sí, sí, bueno, per això, perquè som una societat que està malalta, que viu d'esquenes al dolor i que viu sobretot d'esquenes a la informació. Jo vaig publicar una foto, allò vaig ser molt conscient que estava passant una línia que per a mi era important, que era que a través de les meves xarxes socials no he de mostrar res de la meva intimitat, i ho vaig fer, però ho vaig fer d'una manera molt conscient, no? Perquè sabia que estava d'alguna manera nombrant també un altre tipus de maternitat. Jo estava embarassada, tenia un cos d'embarassada i estava gestant, no estava gestant, estava contenint un ésser mort. Això també és estar embarassada. O haver estat embarassada. Això també està vinculat a la maternitat o a les maternitats. Llavors, per què quan jo em quedo embarassada i busco literatura sobre maternitat no trobo quasi res? I tot el que trobes són revistes, cursis, blanetes de color rosa, plenes de purpurina, que parlen del mi estado de buena esperanza. No m'interessa això.
Perquè... I de baby showers i de l'alegria de tot allò, clar, que vendrà, i no del mal de cap o del mal d'esquena o dels retrets que pots tenir mentrestant, no?
O de tot el que has de renunciar per la maternitat, també, no? I després perquè no ens oblidem que som dones i per més igualtat que estem intentant aconseguir, aquesta igualtat és irreal. O sigui, no existeix. És molt difícil. Últimament hi ha aquest debat a les xarxes, no?, sobre el fet de contractar o no contractar una dona embarassada és molt complex. I és que és, realment, avui llegia Anna Requena de Liario.es, que és una dona que admiro molt, i ella ho deia molt clar, és, diu, és que el problema és que aquest context no em representa, no vull aquest context.
I realment aquesta sensació que és un debat tan ampli que afecta tant, ens afecta a tots, de fet, que tothom hi pot dir la seva i tothom vol dur la raó i tothom vol encapçalar i tothom, no?, que pareix que de vegades en lloc de generar aquesta unió i aquesta, no?, aquesta solidaritat que tu deies al principi, de vegades traspua aquests conflictes, no?, amb aquest debat que hi ha ara mateix a les xarxes encès entre o la decisió d'una directora i com ha repercutit en la vida d'una actriu. Però
jo crec que és important que passi el que està passant, perquè estem construint i per a construir ha d'haver confusió, ha d'haver opinions que després es puguin tirar per terra, ha d'haver diàleg. Mm. Llavors ens hem de poder equivocar i crec que és important el que està passant i que hem de valorar el que està passant. Mm.
I hi ha d'haver paraules, perquè llegia una entrevista teva que reivindicaves el fet que existeix la paraula orfe per una persona que es queda fora pare, però per una persona que perd un fill he trascat i he trobat que en hebreu existeix la paraula xol, però és l'únic idioma en què es contempla, no?, l'existència de milers, centenars de milers de persones adultes que han viscut una experiència que igualment traumàtica és per un fill perdre un pare o és per un pare perdre un fill, no?
Sí, de fet el llibre comença així, comença parlant de que soc orfa de filla, no? I crec que no només en aquest lloc està aquesta manca de lèxic, sinó que en tot el que afecta a l'esfera femenina, que sempre s'ha vinculat molt amb allò que és més abstracte, que està més vinculada als sentiments, hi ha molt lèxic que ens falta. I hi ha moltes preguntes que no podem fer perquè no tenim el lèxic i, per tant, no podem tindre respostes. A mi, molts cops em pregunten amb roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, si és un llibre que m'ha curat, no? Si és un llibre cura. Jo confio molt en l'art que cura, però jo sempre dic que és un llibre que m'ha fet mal, perquè és un llibre que he fet mentre jo estava patint. I el que m'ha curat ha sigut després, quan he començat a buscar amb la pintura, que és un espai bastant abstracte, no? No és tan abstracte com la música, avui parlàvem amb el Joan Miquel dinant, però pot ser molt abstracte la pintura. Llavors, després de pintar embrions i pensar que estava sanant, vaig veure com era la taca en el paper, la que es deformava i la que em portava a un lloc molt més interessant, que era realment a pintar un ésser que no podia viure, que és el que jo estava gestant. Llavors, és la pintura, és l'abstracció la que m'està donant respostes. I això jo crec que il·lustra perfectament com necessitem crear un lèxic vinculat a tot el que afecta les dones.
Aquesta és la veu de Paula Bonet, il·lustradora i escriptora, que presenta avui a Palma Roedores Cuerpo de Embarazada, sin embrión.
You took me for a princess. You took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me. You took me for an angel. When you were feeling weak, but you're not in love with me. It's perfect like a circle, and fresh like the breeze. It's simple as in I'm not in love with you, and you're not in love with me. I took you for a Caesar. I took you for a god. I thought I was, but look, I'm not in love with you. I borrowed you.
I aquest que escoltàvem era Not in Love, tema de Maika Makovsky, per posar una mica de llum en aquesta conversa que tenim avui amb Paula Bonet, que serà a Rata Cornelet 7 per presentar aquest díptic. Parlaves de com t'ha ajudat a sanar o com pensaves que te podia ajudar tot aquest procés que feies. Clar, tu hi ha un moment en què decideixes per unir-te, deies abans, per coherència en aquesta mancança de presències, de gent que donàs la seva opinió i que explicàs aquesta experiència que havien viscut, tu fas aquesta passa endavant i dius, jo això, aquest escrit que dedicava a una filla que no he tingut i aquests dibuixos que també li estava fent per ella, els a fai públics. t'ha portat res negatiu haver fet aquesta passa? Hi ha hagut qualque cosa que tu diguis d'aquest procés, tal vegada d'opinions, tal vegada de retrets que hagis pogut tenir, de dubtes o de plantejaments, o en realitat no haver fet aquesta passa?
No ha portat res negatiu. De fet, quan vaig voler fer aquell post, pensava que una part de mi, la part que més estava estirant, era la part més hormonada, perquè de fet el vaig fer just quan m'havien dit que no hi havia batec i que el dia següent em farien el raspat. Pensava que hi havia una part una mica suïcida, una mica inconscient, però sabia que ho havia de fer i sabia o pensava que cauria pluja neta i pluja bruta, no? I no, va haver una repercussió molt més bèstia de la que jo imaginava i tota la pluja va ser neta. Tothom necessita parlar d'això. Hi ha moltíssima gent que no ho ha fet públic mai, ni en una intimitat més privada, i que gràcies a aquest llibre ho està fent, i jo estic absolutament agraïda que això estigui passant. Tot el que està venint és positiu, i és positiu a la península, i és positiu a Xile, i és positiu a Perú, i estic segura de que ara quan arribi a Colòmbia també serà positiu, perquè el món també s'ha de nombrar en femení.
Clar, és importantíssim el fet, més enllà del contingut, que són breus realment els textos i aquestes il·lustracions...
Per mi era important ser molt breu, descarregar el text de qualsevol ornament, ser molt crua en el que estava explicant i sobretot no explicar allò que es podia vincular més a lo emocionalment pornogràfic, no? A la intimitat més privada. No és un llibre, òbviament parteix d'un fet autobiogràfic, però no és un llibre autobiogràfic, és un llibre que intenta nombrar el major número de dones possible i que en aquests buits és on més s'explica, no? De fet, és el lloc on jo crec que les lectores i els lectors volquen la seva experiència i per això fan seu el llibre.
I trobes aquestes frases, començàvem amb aquella quan dius, no? Mentre jo estic calculant les meves regles i estic fent càlculs de tot, m'ha nascut un nebot en aquest procés i se m'ha mort el darrer predí que tenia viu, no? I realment la imatge que transmet, per això deia que són breus, però no, això no lleva la intensitat que té tot allò que reculls en aquest conjunt. En tot cas, parlaves de la set i clar, sembla que a cada publicació nova que fas dones com una volta i ets més fosca, en el bon sentit de la paraula, perquè el té, no? Vas més a la profunditat i fas una passa més endavant dins tu, no? Amb una cosa més íntima i amb aquest... No sé si tu hi veus un límit en això, o si realment creus que aquest és el camí que tu, Paula Bonet, ara, després de tots els estudis que has fet, totes les imatges que has compartit, totes les fases per on has passat, perquè també la teva il·lustració i la teva pintura ha canviat, si ara has trobat un lloc en el que tu te sents realment còmode, on la Paula Bonet, dona, persona, amiga, totes les coses personals se poden ajuntar a la professional.
Jo crec que mai estaré còmode en lloc.
D'acord.
I ara podríem tornar a posar la cançó de Maika Makovsky.
Perquè quedi clar quina ha estat la resposta.
Sí.
Tens coses ara, però, que estiguis fent ara mateix, que diguis vull anar
cap a... Sí. Bueno, tinc moltíssimes ganes de seguir pintant. De fet, ara, quan acabi la promo, em tancaré al taller, perquè necessite pintar formats grans i gravar i estampar. Tinc una exposició prevista per l'any 2020, que per a mi és important. I estic treballant amb una dona majúscula, immensa, i que a mi, bueno, que jo admiro moltíssim, que és la Joan Didion. Llavors, al maig publica, i jo participo d'aquesta publicació, l'any del pensamiento mágico amb imatges. Wow. Llavors, ara estic amb aquestes dues coses, amb el projecte més personal i un projecte que bueno, jo apenes treballo per encàrrec, però amb la Joan Didion és impossible no treballar, i a més està molt vinculada al que jo estic treballant, no? al dol, no? Aquest any del pensamiento mágico, que si algú que ens està escoltant no l'ha llegit, per favor, aneu a Rata Corner i demaneu-lo, perquè és brutal.
Rata Corner, espai que des d'avui llueix un canvi en els seus vidres en sintonia amb aquest nom. Has anomenat el taller La Madriguera, comparteixes amb Aitor Saraiva, i, clar, La Madriguera, Els Roedores, Rata Corner, què passa aquí?
Què passa? Això
Paula?
És molt barroc, no?
Hi ha una intenció darrere? Què passa aquí?
Som tots ratolins. No, però avui li deia al Miquel que els ratolins estan molt vinculats amb moltes coses, però em van explicar que s'han trobat... Bueno, ara me'n vull posar un poc oscura. No sé si explicar això.
Clar que sí,
ràpid.
Òbviament.
No, que hi ha molts jaciments romans on s'han trobat nens morts, esquelets de nens, que estaven envoltats d'esquelets ratolins. Vull dir que també estaven vinculats d'alguna manera. Jo no era conscient d'això. Clar, aquest llibre que és un llibre, com hem dit al principi, orfe també de referents, m'està portant a llocs molt interessants, m'està portant a conèixer a gent que m'explica la seva història més íntima i m'està portant a conèixer a gent que ha investigat sobre el tema i em dona informació que és molt valuosa.
Miquel Ferrer, llibreter de Rata Corner, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos avui atentament en aquesta conversa, parlant de rata ratolins, t'han de saludar.
Gràcies a tu dir... per...
Digues.
No, gràcies a tu per convidar-nos, per parlar de rates, i sobretot vull agrair a Paula per aquesta tercera vegada que ve en res, en un any i mig. Ha vingut a presentar els seus tres darrers treballs i estem contentíssims. I quan a la darrera visita ens va explicar que estava fent feina amb aquest llibre, quan ens va ensenyar algunes imatges i vàrem veure el títol, teníem clar que l'havien de convidar a venir, i a damunt ens ha fet aquest gran regal que és tenir una rata en el nostre mostrador. Que convidem a tothom que vengui a veure-la, perquè és simplement espectacular.
Una rata immensa que ha pintat avui, amb una estoneta, ha dit ell abans de començar, que jo pensava quan... No, quan
bueno,
de temps
immensa has... com ells. Jo estic molt agraïda de que em conviden cada cop. També ho dèiem abans, els dos cops que he vingut venia justament després de les dues pèrdues, i finalment arribe amb energia i amb ganes... Bueno, ganes ja les tenia abans, però amb aquesta tranquil·litat, no? que dona l'haver-te allunyat una mica d'aquest dolor. Llavors avui jo crec que serà una celebració de rosegadors i rosegadores. Jo crec que serà molt bonic, perquè a més jo amb Miquel Oliver també ha fet una feina molt bèstia. He flipat bastant amb tots els temes que vol treure sobre la taula. Crec que és un tema que és important, que es tracta també des del punt de vista masculí, i crec que avui passaran coses molt interessants a la llibreria.
També s'ha de dir que és el primer pic que en Joan Miquel Oliver presenta un llibre.
Sí.
I com te sents, tu, Paula?
Imagina't.
Tant, aquesta... Vete a saber si és el primer de molts, tal vegada li agafa aquí un gustet.
Jo l'admiro molt des de fa molt temps, molt més temps del que ell m'admira a mi. O sigui, fa molt, molt, molt temps. Llavors estic absolutament agraïda, perquè avui li deia, no? Sí, l'últim disc de Joan Miquel Oliver és objectivament feminista, però... Joan Miquel Oliver ha sigut feminista sempre. Jo recordo haver-lo conegut fa 7 o 8 anys i ja aprendre d'estar parlant amb ell, no? I veure com era una ment absolutament lúcida que tenia molt clar, potser no de manera conscient, però sí inconscient, que crec que és més important, aquesta igualtat de gènere.
I que ja ha fet feina i que també és important, subratllar-ho en aquest cas, festa de rosegadors, celebració d'Ana Paula Bonet, com d'important i com de valentes que ho enfronti així amb aquest llibre, que és Roedores, Cuerpo Embarazada, Sin Embrión, que presenta a les 7 a Rata Corner avui Paula Bonet, il·lustradora i escriptora. Miquel Ferrer, gràcies i fins ben aviat.
Fins pres.
I Paula, tu t'han de dir gràcies per aquest llibre, endavant amb aquesta valentia i amb aquest coratge, i a seguir trencant silencis.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat, Paula.
Fins aviat.
Se desplomen els planetes i galàxies allà dalt, no sé on, i pernocten en silenci les constel·lacions. Asteroides a derives casuals en rotació col·lisionen, és possible i és possible que no. La pluja ja és més que suficient, juguen a bàsquet i faroles adolescents. Barriades solitàries, televisors, senten ecos d'ambulàncies a circunvalacions.
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. Escoltau Els entusiastes.
I si continuem avançant en aquesta edició de dijous dels entusiastes, ens trobem ara amb el blog radiofònic de l'escriptor i periodista Carlos Garrido, blog en què prendrà notes avui des de Barcelona, des dels estudis de Catalunya Ràdio. Carlos Garrido, ben retrobat.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Barcelona segueix igual o hi ha qualque canvi destacable?
No, tot molt bé, igual. Jo crec que no s'ha canviat res. Bueno, tot canvia molt.
Exacte.
Jo tinc un rito que és anar a comprar a l'agenda de l'any següent sempre una papereria que anava des de fa molts anys.
Ah, sí?
I aquest any he anat i m'he trobat una tenda de patinetes en lloc de la papereria.
No!
Sí, això
de
no.
Patinets, d'aquests elèctrics ara que
de
s'han
de moda. De patinets elèctrics. Està ple de catxarros que caminen tots sols per aquí, per la sí.
I ja que me dius, i quant d'any fa que hi compraves en aquesta papereria?
Pues com 20 anys o més, sí, sí, sí.
Ja me diràs. I ara on la compraràs?
Ara tindré que trobar un substitut que duri i que no quedi obsolet pels patinets.
Que pugui mantenir-se i que no hagis d'anar canviant cada any per establir aquesta tradició. Segur que en parlarem de bon has acabat firant aquesta sí. agenda en futurs blocs radiofònics, però avui el que ens convides a fer, Carlos, és enfilar-nos per la finestra.
Sí, exacte. Bueno, justament a la tardor és una època que és molt propícia per passejar, per mirar, i els carrers són agradables perquè tenen aquesta catifa de fulles seques i fa aquesta oloreta, una mica humitat i hi ha vegetació. I bé, això m'ha fet pensar en una cosa que també faig des que era molt jovenet, que és passejar pels carrers a la nit mirant les finestres. I dins de la nostra tradició d'inventar paraules, hauríem de trobar una categoria per això. Jo proposaria sí? finestrejant.
Finestrejar. Home, sí. Té una sonoritat preciosa, t'he de dir, eh? Finestrejar.
Sortir al carrer per finestrejar. És a dir, per anar caminant i mirar les finestres. Perquè això a nosaltres ens sembla el més natural del món, però és tota una teoria. És a dir, per exemple, quan vas a determinats països nòrdics, com per exemple a Suècia o Dinamarca,
sí.
te sorprèn que allà les finestres estan fetes per exhibir. És a dir, que a la nit, per exemple, moltes finestres d'aquestes tenen espelmetes, tenen decoracions, tenen coses que estan pensades perquè es vegin des de fora.
Des de fora, cert.
No tant com des de dins, no? Això és una cosa curiosa. És a dir, que la finestra és una mena d'exposició, d'escaparat de la vida que hi ha en aquest pis, en aquella casa. Això passa una miqueta també a Menorca. I una de les coses que m'agraden de Menorca és que pots finestretjar amb molts bons resultats, perquè allà les finestres, com són a més aquestes finestres de quadradets i que són també una mica nòrdiques, també sempre tenen com uns visillos, unes decoracions, que també sembla que estan fets per a fora. Cosa diferent, per exemple, a determinades parts de Mallorca, on, per exemple, tu passeges a la nit, sobretot pel migjorn de Mallorca, i les cases tenen totes les persianes tancades.
Completament tancades. És que això pensava de el verb finestrejar sona molt bé, però és cert que a bandes on gairebé és impossible, perquè tu ara deies, no?, aquests bocinets de tela que de vegades hi ha que te deixen veure perfectament un racó per on te pots colar, però n'hi ha que no, que directament no, és que no hi ha manera d'entrar-hi.
Estan tancades totes.
Sí.
I això és curiós perquè hi ha una diferència, per exemple, entre la part del migjorn i la part, per exemple, de Sóller. Perquè Sóller també té una cosa que és molt curiosa, que són aquella mena de rebedors grans, plens de cadires, que sempre estan oberts. És a dir, que també és com una exhibició de cadires, com una invitació a entrar. I a mi és una cosa que sempre m'ha semblat molt romana, saps? És a dir, aquella exposició de cadires, i a més són uns rebedors grans sí. i suntuosos. És a dir, que estan molt cuidats i pensats per això. De manera que aquesta interacció, aquesta dinàmica entre el que està de fora i veu i el que està de dins i exhibeix, no deixa de tenir el seu interès i també, en certa manera, forma part de la cultura, no? Perquè, vulguis o no, les finestres són la decoració o l'ànima de la ciutat, o la ciutat o del poble, o el que sigui, quan se fa de nit. Quan se fa de nit, un centre urbà és trist si no hi ha finestres enceses. Si tu trobes carrers amb totes les persianes tancades i tal, te dona una impressió sombria, una impressió de tristesa i de melancolia. En canvi, les finestres te permeten, te donen com una mena d'alegria perquè són un sinònim de vida. Són un sinònim d'habitació i són un sinònim d'humanitat.
I aquesta màgia que té, Carlos, no? Anar caminant i mirar per amunt i veure a través d'això, d'aquest llum, de vegades llums de colors que intueixes, que no saps molt bé què està passant allà dins i que tu te pots fantasejar tot el que vulguis i una mica més, no?
Tu te pots imaginar la vida de totes aquelles cases, no? És a dir, segons les cortines que tenen, segons el tipus de llum, a vegades veus una cantonada d'una llibreria, o veus la llum d'una televisió, o veus, no sé, és a dir que... I tot això a mi sempre m'ha recordat aquells calendaris que se fan en aquestes dates.
Sí.
Els calendaris d'Adviento.
Sí, en les finestretes.
En les finestretes.
Que vas aixecant.
Que vas aixecant les finestretes. Xic, xic, i cada finestreta hi ha una cosa, no? Hi ha un personatge, hi ha una situació i tal. Doncs, en certa manera, és una mica semblant. I, clar, després hi ha una altra cosa que també és un contrast molt interessant, que és el contrast entre el carrer, en el carrer que està fred, que està fosc, que en aquestes dates doncs és poc habitable, i aquestes finestres que són un sinònim de la caloreta,
de la llar,
de,
no?
De la llar,
de sa companyia, d'estar a casa.
Exacte, de la humanitat, de tot això. Amb la qual cosa, aquest diàleg... fa molt més interessant un passeig. Jo trobo que això és sobretot interessant quan hi ha edificis de pisos, de bastants pisos, perquè aleshores tu veus totes aquestes façanes, no?, plenes de finestres, i mai les finestres són iguales. Totes les finestres tenen el seu rotllo, totes tenen la seva història.
Sí, tot i que siguin veïnats, no?, d'un mateix bloc de pisos, no tenen res a veure una finestra amb una altra. I pots de vegades, no?, intuir, jo me fix molt en les finestres de que nostre, del meu bloc, de si estan enceses o no, es vespre, no?, quan surt o quan torn. I és un doi, perquè no és que estiguis... No vols sebre res, només imagines i intueixes històries que te pot estar contant aquella gent amb qui convius d'una manera o d'una altra, no?, a través dels llums que tenen encesos o no, i si allà deu ser la cuina, allà deu ser la sala o l'habitació, no?, i què deuen estar fent, i està encès i és molt tard o és més prest.
En certa manera te fan companyia, no?
Sí.
Te fan companyia. I quan passeges en aquestes dates de fred i de foscor pel carrer, tens aquesta sensació com a vegades quan vas a la mà, quan navegues de nit i de sobte te creues amb un barco gran, no?, que té moltes llumetes enceses.
Sí.
No? I aleshores també és com un espectacle que te dona com una alegria, no?, de que hi ha algú més, que és que algú que comparteix aquell moment amb tu. Doncs amb els edificis passa el mateix. I passa també al contrari quan estàs en bons llocs. Jo me'n recordo, per exemple, una temporadeta que vaig viure a Formentera, que me sobtava molt que a la nit, quan sorties, que si no hi havia llumetes. És a dir, perquè, clar, les cases estaven molt aïllades i tenien llums molt petites, de manera que tenies la sensació que estava realment a dins la mà, no? La mà fosca, negra...
I que estaves tot sol, no?
I tot sol.
Aquesta solitud,
sí. O sigui que aquestes finestres i aquesta acció de finestretjar, no?
Que ja ha quedat oficialitzada.
Que ja tenim una més, una paraula
una més en aquest vocabulari.
Exacte. En certa manera és important perquè els paisatges menors de l'existència també ens aporten elements de vida i de coneixement.
El blog radiofònic de l'escriptor i periodista Carlos Garrido. Un dijous més, els entusiastes finestrejàvem fa un moment, i des d'algunes finestres privilegiades, Carlos, es pot veure la mà, i precisament érem, ja ens hi acostàvem fa uns minuts i ens hi situàvem ara, no?
Exacte. Jo cada vegada que viatjo i que agafo, jo sempre agafo el barco, per mi és com un exercici de reflexió també durant tot el viatge. Penses molt, no? I te serveix per donar voltes a segons quins temes i descobrir coses. Per exemple, hi ha un espectacle quasi metafísic, no?, que veus quan navegues, que és que a vegades el vent comença a bufar una miqueta, no? I aleshores se fan a totes les onades, les zones petites, com unes petites crestes blanques, sí. No aquelles tan grans que és quan fa temporal, no, aquelles petitetes,
petites,
no?
Sí,
petites.
Sí.
I aleshores veus tot una extensió plena d'aquestes crestetes, d'aquestes espumes, no? I penses, en certa manera, això és una metàfora de l'existència, perquè tu penses, tu estàs veient en aquest moment una d'aquestes crestes que estava a prop del barco i a lo millor l'existència d'aquesta petita cresta, que és curteta perquè després desapareix, té un sentit perquè t'ha provocat a tu una reflexió o, bueno, ha tingut una certa repercussió. Però i totes les altres? És a dir, tota aquella superfície de la mà està plena de crestes i crestes i crestes d'espumes que ningú no veu, que no tenen cap efecte a la seva... que són existències que no se sap realment per què serveixen, no? De certa manera, això també és una metàfora de la vida humana. De vegades tens la sensació de que les coses que fas tu o que fan altres persones serveixen per alguna cosa, però a vegades no. I és la gran pregunta de l'existència. És a dir, és dir-se... hi ha algú que em va mirar, no? És a dir, serveix per alguna cosa el que estic fent? Té algun sentit aquesta vida curta? Perquè la nostra vida també és tan curta com aquestes esteles de la mà que surten i desapareixen. Amb la qual cosa, mirant tot això, clar, te n'adones també de fins a quin punt la mà ha estat sempre un territori d'històries i de llegendes, justament per la seva immensitat, justament perquè és un territori que és inabarcable, que tu no saps. I a Mallorca, per exemple, totes les mites i les històries que tenim de la mà són molt rics i sempre m'ha sobtat molt el fet de que la cultura agrària, en general, sempre s'ha identificat una mica com les autèntiques arrels de la terra, no? Però, en canvi, la cultura de la mà, no tant. I la cultura marinera, encara menys. Si tu cerques a qualsevol biblioteca o qualsevol centre de documentació, trobaràs molta cosa sobre la vida pagesa. Però sobre la vida marinera trobaràs molt poc. Perquè són valors diferents. I la vida marinera és una vida transfronterera, és una vida que és... justament això, que se'n va més enllà, que és incontrolable, que no es veu, no és com la vida agrària, que està molt arrelada i que està sempre al mateix puesto. No? De manera que per això tenen tanta força aquests mites, com per exemple, bueno, a Mallorca tenim el mite del peix Nicolau, no? que és un mite de les llegendes que diu que surt a les rondalles d'un al·lot que li agradava tant banyar-se la mà que un dia la seva mare li va dir «Mal tornessis peix!» I va anar, bum, torna la meitat peix. I se'n va la mà. No? És a dir, que aquest era el peix Nicolau, que jo la trobo una llegenda molt, molt divertida.
Sí.
Després tenim el vell marí, també. El vell marí, quan navegues per determinats racons de la costa, com podia ser la costa nord o la costa de Cabrera, troba realment aquests amagatalls que semblen fets a posta per ells.
Sí.
I que segur que ells estaven allà perquè tenen aquelles plataformes que els agraden tant, aquelles covetes per refugiar-se. I clar, ara ja no en queden, però durant molt de temps, fins al segle XX, encara eren personatges que, bueno, se trobaven i que, a més, tenien utilitats estranyes. Per exemple, la gent pensava que la pell del vell marí ajudava als parts, anava bé per les embarassades.
Els parts,
sí, quan una dona havia de donar llum. Li posaven una tela, una pell, sí, de vell marí a sobre, de la panxa, perquè pensaven que això afavoria el part.
No sé si m'acaba d'agradar aquesta història, Carlos.
Bueno, això era el que feien.
Sí, sí, jo no.
Sé. Exactament, i després se feien també bosses amb les seves pells, que se pensava que tenien propietats especials. Després hi havia, també sempre hagut, els vaixells fantasmes. que això també són llegendes molt bones,
cert,
no?
Cert.
Que els vaixells que quedaven a la deriva i que de tant en quant apareixien, no? I no se sabia què havia passat, ni qui havia mort, ni res.
En tota aquesta càrrega, no?, que duen, d'històries a damunt, que no se podien comprovar de cap manera ni se podien donar explicacions.
Mai, perquè a vegades també eren històries i eren llegendes imaginàries,
clar,
com la
exacte.
Gent pensava. Com, per exemple, també a Canàries, hi ha aquesta història tan guapa de Sant Borodón.
Que Sant Borodón.
Sant Borodón. Diuen que és una illa que no existeix, que només apareix en determinats moments. És una illa fantasma, també. No? De manera que fins i tot els pescadors antics d'allà sabien exactament cap a on sortia. I en determinats dies miraven i a vegades veien el perfil de les muntanyes de Sant Borodón.
Que havien comparegut aquell dia.
Que aquell dia havien sortit. Que és una cosa una mica semblant a lo que també es deia al Canal de Menorca amb la ciutat de Parella.
Sí.
Que hi havia una ciutat submergida,
sí,
que en determinat moment se va esfonsar dins del canal i que el dia de Sant Joan, a vegades, les barques, quan naveguen, poden veure les llums i les cases i els carrers d'aquesta ciutat submergida. Això també és una història molt repetida en diferents... Els celtes, per exemple, els agradava molt i sempre a totes les parts de la mà tenien històries de ciutats submergides amb tresors, etc. L'Atlàntida també és una altra... És una altra llegenda d'aquest tipus. Després hi havia una cosa també que és molt clàssica i que encara, jo que sé, quan vas per Cabrera o per allà, per aquells illots, encara te la pots imaginar, que eren les sirenes. Les sirenes que venen de l'Odissea, venen de la tradició grega, però que nosaltres ens les imaginem d'una manera incorrecta, perquè les sirenes no eren uns éssers amb la meitat de dona i la meitat de, i la cua de peix, com
la de peix Nicolau. Exacte,
com el peix Nicolau, que seria la peixa Nicolassa. No, no, les sirenes, a la tradició clàssica, eren una mena d'ocells amb cap de dona, i volaven. Volaven i aleshores vivien en illots així baixos, rasos, i allà es dedicaven a cantar.
Però, o sigui, el cos el tenien d'ocell. Eren...
Sí.
La imatge que tinguem d'un ocell li hem de substituir el cap d'ocell per
exacte,
un cap de dona.
Per un cap de dona. I això eren les sirenes. Això eren les sirenes tal com apareixen...
Originalment.
Originalment. Després, suposo que l'altra figura de sirena és una cosa més nòrdica, és una cosa posterior que se la va interpretar així, però des de sempre les sirenes eren així. I les sirenes tampoc eren guapes, ni molt menys. El que passa és que sabien cantar molt bé. I aleshores, quan un vaixell passava a prop d'aquell illot, sentia unes veus meravelloses, no? I se sentia totalment encisat per aquestes veus i podia nedar fins allà. I aleshores, si nedava fins allà, estava perdut, perquè una vegada arribava, les sirenes el deixaven morir. I estava tota l'illa de les sirenes, estava plena d'esquelets i de cossos de mariners insensats, no?, que havien sucumbit al cant de les sirenes.
Sí.
Per això l'expressió aquesta del cant de les sirenes. No?
Sí, però mira com ha canviat la imatge, no?, i el concepte que avui dia es té de manera popular, que diguéssim, no?, de la sirena, que és molt més romàntic, no en un sentit, o sigui... No? Està idealitzada, de qualque manera,
sí,
aquesta figura, i s'ha perdut aquesta essència.
Sí, l'essència ha canviat. L'essència antiga, diguem-ne, era una mica més de por, no? Una mica més
terrorífica.
Sí.
No?
I a què pues, se li ha donat una cosa, per lo que dius tu, una mica més romàntica i tal. I tot això, clar, ens fa pensar que aquestes històries i tot això pues, encara tenen vigència, en certa manera, perquè mira aquest estiu amb la tintorera famosa aquella de Cabrera, no?
Sí, cert.
És a dir, que no hem d'oblidar que entre tots els paisatges la mà és un dels pocs que no ha canviat gens des dels temps més antics.
Música.
ha canviat i per això segueix oferint aquestes imatges, aquestes crestes d'escuma en què començàvem aquesta pàgina del blog a l'inici, que poden deixar volar la imaginació i poden derivar en llegendes individuals o col·lectives que compartim tots i que acaben conformant també la nostra cultura, no? La nostra filosofia, la nostra manera de veure les coses, que una setmana més surt enriquit d'aquests entusiastes gràcies a la mirada particular de Carlos Garrido. Ha estat un veritable plaer, Carlos.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Adéu.
Na terra em que o mar não bate, não bate o meu coração. O mar onde o céu flutua, onde morre o sol e a lua, e acaba o caminho do chão.
I en aquest paisatge que roman igual des de fa segles i romandrà per endavant en el passat, present i futur del mar, ens quedam avui per tancar aquesta edició del Múltiplex i dels Entusiastes. Ho feim amb Beira Mar, de Gilberto Gil, que acabo de passar un bon dijous.
Vim trazido numa rede, na areia me enterrarei, na areia. Nasci na palma, palha da palma no chão. Tenho a alma de água clara, meu braço espalhado em praia, meu braço espalhado em praia, e o mar na palma.